bendito seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, que se parece a ti. Bendito seas, mi Señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad.
Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor.
Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno, y por el viento que nos despeja, golpeando en nuestra cara. Bendito seas, mi Señor, por la limpia hermana agua, ella es útil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior.
Omnipotente, altísimo, mi buen Señor.
Anem a parlar de l'espíritu d'assís del de 2025. En concret, anem a parlar amb el pare Àngel. Molt bon dia.
Bon dia.
Miren, cada any se treballa un lema. És així, no, pare Àngel?
Sí, és a dir, ja està la tercera edició, quasi en Villarreal. Portem fent este diàleg interreligiós en torn a esta jornada que es diu en l'Esperit d'Assís. Cal recordar per als nostres oients que en el 1986 el papa Joan Pau II va tindre una iniciativa que va ser convocar a tots els líders de les religions del món per a pregar per la pau. Quan va pensar una ciutat neutral on tots poguessin trobar-se amb sa casa i ningú estiguera en terreny d'un altre, pues va pensar en la ciutat d'Assís, la ciutat de Sant Francesc, perquè considerava que és un personatge, un sant, estimat per totes les religions. I, per tant, allí va convocar, i allí es van ajuntar pues, líders de totes les religions, de les grans religions, de les religions menudes. Bueno, allí va ser un gran encontre, un gran esdeveniment. Allò va significar que des d'aquest moment va sorgir l'esperit d'aquest fet, i això ha sigut continuat en alguns llocs, en algunes esglésies, sobretot franciscanes, que han volgut mantindre aquesta flama que va encendre el papa Joan Pau II. I aleshores, pues, allà on hem pogut i hem sabut, pues, hem convocat a altres religions i a altres esglésies cristianes per a pregar per la pau. I això és l'esperit d'Assís.
Per què s'elegís este lema enguany?
Enguany hem tractat el tema de... El lema és de Babel a la casa comú. Alguns ja ho sabran i altres no, però Babel és aquest passatge bíblic on els homes, per voler arribar a Déu, van intentar construir una torre que arribara al cel. Tal volta per influència dels figurats babilònics, que ells veien com una pretensió d'igualar-se a Déu. En aquest passatge, al final, acaba en què Déu confós les seues llengües i cada un es dispersa. Un passatge per explicar la diversitat de llengües que n'hi ha en el món. Però no sols la diversitat de llengües, sinó també els malentesos que porten a la gent a no entendre's, no? No sols el fet de ser llengües diferents, sinó també a voltes els contexts o les ideologies que fan que les persones no s'entenguin. Per això Babel significa, pues, això, la confusió, el desconcert, la divisió, la separació, pues, això seria ixa torre, no? I d'ixa torre, que a voltes mos guarda i des d'on ataquem i des d'on mos defensem, no? I que alcem estos murs de separació, pues nosaltres hem volgut passar d'ahí a la casa comú, i sa casa de portes obertes on la gent seu i dialoga i se senta. Entonces el tema seria, pues, això, de la casa, diríem, de la confusió al diàleg. Això és el lema que hem triat enguany. Certament, avui la gent viu en un món doncs, no s'aclarís, sent tantes veus i tantes, inclús contradictòries, i no sap posar-se, discernir que a on està la veritat i a on no està. I dins de les mateixes religions també passa el mateix. Uh-huh. És a dir, cada un s'atrinxera en la seva torre, no? Es defen, ataca, i aleshores doncs, hem pensat que no és un camí per, ni per la humanitat ni per a les religions, sinó que el millor camí és seure's en una mateixa taula, estar en una mateixa casa i poder dialogar i confrontar i sense arribar a enfrontar-se. Uh-huh. És el tema del diàleg interreligiós.
Què viurem? Uh-huh. O sigui, per la gent que no ha anat mai, què viurem aquest dia?
Vale, aquest dia ja portem esta, com ha dit, la tercera edició que es fa així a Villarreal. Anem a trobar-nos representants de la mesquita de la Pau, d'ací de Villarreal, de la mesquita La Pietat, l'Església Ortodoxa de Sant Joan Crisòstomo, que són el patriarcat de Romania, i els franciscans com a representants de l'Església Catòlica.
I això se farà
dins de l'Església, perquè hem convocat en el sentit de l'Esperit d'Assís, i aleshores pues, en la Església estaran allí dalt cada un d'estos representants. En principi es farà una oració, un text comú, que després, si un cas, el puc llegir, on parla de que com a germà el parli. No? I després cada representant farà una petició de perdó, i després pues, n'hi ha una aportació de cada religió durant 10 minuts. Cada representant parlarà de lo que és un text de la seua, del seu text sagrat, no? I després farà una reflexió sobre allò que significa dialogar.
L'hora i el puesto, perquè clar, per vostè, pare Àngel, millor està sentint una persona per primera volta i diu en la Iglesia. És en Villarreal, en quina església?
En l'església de Sant Francesc, en la parròquia de Sant Francesc dels franciscans.
A quina hora?
A les 7 de la vespre.
Val. I és on veurem tot el que vostè està dient-me. En aquest cas, el text que llegirà la Iglesia Catòlica, quin és?
L'Església Catòlica és el text ixe bíblic on, a l'entrar en la ciutat de Cafarnaüm, de Samaria, en una ciutat de Samaria. Samaria, samaritans i els jueus no s'entenien, no es parlaven, estaven enfrontats uns en altres. No? A l'entrar en una ciutat de Samaria, samaritans no van acollir ni a Jesús ni als seus deixebles. I aleshores dos dels seus deixebles van dir: Jesús, vols que manem que caiga foc del cel i que abrace i que creme esta ciutat? I Jesús es va corregir i va dir: no, tot aquell que no està en contra nostre està a favor nostre. I aleshores pues això ens ha servit com a text inspirador, és a dir, tot aquell, no, que no està en contra pues està a favor, encara que no siga dels nostres, ni de la nostra manera de ser, ni de la nostra manera de pensar, tot aquell que fa el bé està ja entre nosaltres. I és el text.
I si és tan clar, tot aquell que no està en contra està a favor, perquè està fent el bé. Però per què, si no pensen o no practiquen el mateix que nosaltres, els veiem com uns enemics? Com han arribat a veure'ls com a enemics?
Primer, la ignorància. I el desconeixement. Quan tu no passa el mateix que quan tu no estàs en un poble, sempre s'ha dit que eixir fora fa la ment més oberta, no? Perquè veus altres perspectives. Pues això passa el mateix. Ens hem tancat dins de la nostra religió. Durant molts anys pues, no ha hagut presència d'altres religions a Espanya, o era una presència tan mínima que era insignificant. Aleshores, ara sí que n'hi ha una presència de les distintes religions en la nostra pàtria. Això fa i ha obligat a que ens donem a conèixer. quan tu no coneix una religió, pues, des del coneixement de l'altra religió comprens els seus grans valors que té. Mm-hmm. I des d'ahí, i els punts en comú, també les diferències. Mm? Perquè és un error això que la gent diu, totes les religions són iguals, no? Totes les religions busquen a Déu, en això són igual. Però després cada un té el seu camí o itinerari. Jo sol posar l'exemple d'una muntanya, al pic d'una muntanya sol pujar-se per distintes vies, no? Mm-hmm. Això que es tiren és escalador, no? Al fons sempre ens trobem amb Déu, però cada un té una guia per la qual puja, i és diferent. Mm? I això és el sentit que ens permetís dir, bueno, si tots busquem a Déu i cada un el busca per un camí, doncs en el fons, al final, ens trobarem tots davant del mateix Déu, no? Ara, des d'ahir a dir tots som iguals, doncs no tots som iguals. Mm? Els camins són diferents. I això ens permetís també enriquir-nos. Mm? Està clar que jo, si m'assento en un musulmà, no és per a que siga cristià, sinó per a que siga bon musulmà. I si en el seu procés de profundir en la seva fe musulmana arriba a descobrir la llum de l'Evangeli, doncs benvingut siga, com al revés, no? És a dir, cada un en el fons es juga la seva vida davant d'una decisió que el compromet, no? I aleshores doncs hem pensat que des de la ignorància doncs es creen prejuïs, es creen etiquetes, es retrauen situacions del passat, i aleshores no tens un interlocutor davant, sinó que tens un rival, un enemic, al que n'hi ha que combatre. En lloc de tindre a una persona, un ser humà, amb la seva dignitat, que busca a Déu sincerament i que des del seu cor doncs estima, creu i espera doncs com uno mateix.
A mi, quan el sent parlar, se me plantegen dubtes, com per exemple, les religions, tindre distintes religions és una estratègia per enfrontar-nos uns als altres.
L'estratègia no sé de qui serà, però en principi no tindria que ser nostra, precisament. Totes aquestes iniciatives el que pretenen és no precisament enfrontar-nos. Però nosaltres ja és el tercer any i ja coneixes el musulmà, i quan arriba el Ramadan els felicitem, no? I per tant tenim ja una relació entre els musulmans, el mateix que entre els ortodoxos. Els ortodoxos és una església cristiana que es va separar de la Iglesia Catòlica. I per tant, però bueno, l'any passat van vindre al nostre encontre i després en gener vam anar a celebrar allí a pregar per la unitat dels cristians. Des de la ignorància és el que més mal fa. I després la ignorància crea prejuïs i els prejuïs queden rebuig.
Val, doncs hem salvat aquest primer obstacle, no? El no ser ignorants. Pues ara ve el segon. I que vostè l'ha dit antes i m'ha avançat un poc, no? M'ha deixat un poc descol·locant en aquest guió que jo tenia fet. Vostè ha dit, i després ve allò de dir totes les religions són iguals, per lo tant, mos allunyem de les religions i creem un, a veure si jo dic bé, una nova tendència que és el que ha eixit ara com diuen allò de el karma, l'univers.
Les noves espiritualitats que es diuen.
Clar, com a que totes les religions són iguals, anem cap a aquesta nova espiritualitat. I te diuen que tu eres Déu i que com Déu que eres, tu dirigisses la teua vida, tu busques el teu motiu de vida, el per què has vingut a esta terra, perquè has vingut al planeta Terra i quina funció tens. I això ho descobrisses meditant, fent ioga, estant en contacte amb la natura, no anar i no crear ninguna deïda. És a dir, així ha arribat i s'ha instal·lat esta nova via que diuen que és el que...
Les nous espiritualitats.
Sí, sí. El que és la pura essència del ser humà.
Mira, el ser humà, des de sempre, s'ha mostrat com un ser que allò que veu no li resulta insuficient. Sant Exupéry dia que lo realment essencial en la vida és invisible als ulls. Entonces, quan la persona diu això que jo visc, allò que jo toque, allò que jo senc, allò que jo escolte no m'és suficient, crec que no ompli tota la meva vida, aleshores obri allò que diríem un absolut. Si quan tu no experimenta que tot és relatiu i que per tant tot és, no és fiable, busca alguna realitat en la que puga descansar i puga dir això és més gran que jo. I sentir-se part d'una realitat més ampla. Això seria la base. D'ahir sorgís la necessitat de transcendir-se a un mateix. Jo no sóc jo, sinó que jo sóc part d'una cosa més gran. I això és la base. I això és l'espiritualitat, quan tu no is de si mateix i s'obri a una realitat més ampla. Aquesta realitat més ampla, durant molts segles, la gent ho ha buscat en allò que dia Déu o la divinitat. I que li permetia no sols viure la seva vida en esperança, sinó també viure-la plenament amb sentit, des d'ahir. No? I per tant, el que feia era pues, realment descobrir un camí en la seva vida. Què passa quan les religions oficials institucionalitzades, tant les orientals com les occidentals, pues, arriben a desmotivar, bé perquè sempre és el mateix, bé perquè és massa conegut, la gent entonces s'assoma a altres finestres, s'assoma a altres balcons. Perquè busca el mateix. Busca el mateix. Però
vol que li diga la frase que em diuen sempre, a més la tinc a notar. Jo sóc espiritual, però no religiós.
No religiós. És a dir, jo sóc espiritual, però no religiós. És a dir, no vinculat a una religió institucionalitzada. El que no sap esta persona és que des del moment que entra en un grup ja estàs en una religió. Perquè l'experiència religiosa és íntima, no? I és personal.
Sí.
Però des del moment que la compartisses amb altres, des d'aquest moment ja estàs entrant en una religió que no serà institucionalitzada, però que acabarà institucionalitzant-se. I, per tant, ixes d'una religió per entrar en una altra.
Sí, diuen que és la nova era.
És la nova era, sí. Tot el moviment este es diu la nova era. Aleshores, què expressa això? Pues la necessitat o l'ànsia que té el ser humà d'una cosa més, d'allò que jo toque, veig, que senc i palpe. No? Ahí està. I com avui el mercat és tan ampli i tan plural, i vivim en una societat tan plural, pues cada un posa la seva botigueta.
I estem mercadejant, entonces, ja, no?
Des del moment que això correspon a un negoci, en el sentit de que tu pagues,
sí.
Doncs des d'aquest moment és una paradeta, és un estant més que tu poses. I si tens clients, doncs això.
Em ve la imatge de Jesucrist, no? Entrant al temple i tirant les paradetes.
No referis tant a les paradetes ara. No,
sí, però no. A mi és la imatge que em ve.
Sí, no estic parlant tant de paradetes, diríem, comercials, si no estic parlant d'ofertes, de les ofertes que n'hi ha avui. Vostès cristians d'una manera, cristians de l'altra, musulmans, i bueno, totes aquestes.
Les característiques és l'individualisme espiritual, que cada persona construeix el camí espiritual, el sincretisme. Que mescla distintes religions, és a dir, tu te fas la teua a mida, no?
Sí.
O te la fan a mida.
Sí.
Tu t'agarren de cada cosa el que més és interessar. I després tenen les sis pràctiques corporals i meditatives, com és la ioga, la meditació, el mindfulness i formes de connexió cosmen.
Totes aquestes formes són a voltes hasta instruments bons en quant que li ajuden a una persona a trobar-se amb si mateix. En un món tan dispers en el que estem i tan entretengut i sempre fora de nosaltres, no? Pues necessitem en certs moments entrar en esa habitació interior, no? En esa sala interior. Estes tècniques poden ajudar a això. Quin és el perill d'aquestes tècniques? que acaben centrant en tu mateix.
És que diuen que el que experimentes és un creixement personal.
Sí, sí.
Val.
Però això no deixa de ser una expressió d'eixe individualisme, d'eixe egotisme, en el que jo. Quan les religions el que pretenen és, les religions oficials el que pretenen és arribar a eixe centre de tu, per a que des d'eixe centre tu t'obrigues a algo més ampli. No per a que tu el quedes en tu mateix, contemplant el teu melic, no? I ahí en eixa espècie de mirament a uno i de regodeo en uno mateix, no? Sinó que des, havent tocat eixe fons de la persona, des d'eixe centre personal, tu pugues obrir-te a una realitat més ampla que tu.
A col·lació de lo que està dient-me, la pluralitat sin síntesis, se acepta la diversitat de creencias sin necessitat de unificar o sistemitzar.
Ah, és dir, clar, és dir, primer, què passa? Pues que totes aquestes, com veuen d'espiritualitats diferents, el que fan és mesclar, el que tu has dit la paraula, Isa, sincretisme. Entonces, pues, tens a uns que són cristians, però al mateix temps tenen elements budistes que tenen elements de l'islam. Aleshores, pues, quan també servís per a captació, perquè a mi em sona, ahir parlen algo de Jesucrist, no? Però el que fan és barrejar una cosa en l'altra de tal manera que cada un va per un motiu diferent.
Inclús hi ha propostes com l'astrologia, l'energia, la consciència còsmica i tot això és per al despertar espiritual.
Si jo no em sent guiat per Déu, acabo deixant-me guiar per les estrelles. Amb una diferència, que segons l'astrologia això és un element determinant de la persona, mentre que Déu el que fa és deixar-te lliure, inclús lliure de no creure en ell.
Mira, i aquest punt és un punt el que tinc que parar-me perquè, segons l'astrologia, tota la teua vida està medida, segons l'hora que naixes, i tu faces el que faces, és dir, acabarà passant-te el mateix. I si jo me pare a pensar, realment entres en tu mateix i dius, a veure, jo faig el que faig, arribar al mateix puesto, on vulgo arribar? Això és el primer que jo me plantege, no? I jo, la sensació que tinc és, jo vulgo arribar a ser d'esta manera, i evidentment per arribar, a veure, si vull arribar a ser abogat, hauré d'estudiar dret. No sé, això és el que jo pense. Perquè, clar, si vull arribar a ser abogat i estudie, no sé, medicina, els astros me diuen que encara que estudie medicina acabaré sent abogat. No, li pregunte, pare Àngel.
És l'enyorança de les cadenes.
Necessitem cadenes.
Al final, el que volem és que algo mos marque el camí i decidisca per nosaltres, per no assumir el repte de la pròpia llibertat. Entonces, jo, si em passa algo, és que l'estrella no sé què. És que vaig néixer en el... No, tu eres una persona que, al igual que tots els éssers vius, estàs condicionat per tots aquests elements. Jo no sé si influïssin les estrelles, la lluna influïs en la Terra, no? Bueno, pues estem condicionats, però mai determinats. I si jo em sent determinat per les estrelles, jo ja sé a qui responsabilitzar de les meus acerts i dels meus errors. Jo no prenc mai una decisió. Si m'he equivocat és gràcies a una constel·lació en la que he nascut.
Sí.
I si jo erre, també. Aleshores, tu no eres una persona lliure. Eres una persona condicionada, determinada. És l'enyorança de les cadenes. Davant d'un món com fos, que jo no sé què decidir, preferís que algú em dicte quin és el camí que he de prendre i quina és la decisió. I si no és un Déu que em crea lliure fins al punt de dir-li no, doncs busque una altra realitat que marque també aquest camí i que me'l determine fins al punt de que m'eludisca a mi, que m'evite a mi la capacitat de decidir, d'acertar i d'errar. I quan tu no confies en totes aquestes realitats còsmiques, que en últim terme són lleis de la natura, no? Perquè al final, en el fons, el que crees és, pues, una necessitat de que algú el dicte allò que tens que fer per no assumir tu el repte de decidir per tu mateix, lliurement.
I ara se'm planteja una altra pregunta, no? Que quan vostè entra i dit la paraula... Jo, per exemple, que treballo en la paraula parlant per el micro, i la paraula, per l'amor de Déu, parlant per el micro i en entrevistes i en informació que donem, quantes voltes m'he de pensar el que he de dir perquè, pues, a veure, en funció de lo que dic, pot fer mal o no, i clar, jo no vull fer mal a ningú, i jo voldria fer bé a tot el món. Ara bé, si això és la meva intenció i acabe fent mal, és que no estic en el puesto adequat.
No, primer, tu tens que reflexionar abans de dir una paraula. Abans es deia un refrán en castellà que deia antes de hablar piensa cuántas está mil, no? I això és una. Per tant, avui, precisament perquè les paraules es tornen tan ambigües que segons qui les diu i com les diu, pues poden tindre un sentit o en un altre. Entonces, tenim que medir molt les paraules. Però si això és una capacitat de l'emissor, el receptor també té que tindre la capacitat de saber interpretar, no?, allò que l'altra paraula diu. I no tindre a voltes la pell tan fina que dic jo, que per qualsevol parauleta, entesa d'una manera malentesa per l'altre, no sap si aquell quina intenció tenia, jo l'interprete d'esta manera, al final resulta que no podem parlar perquè qualsevol paraula que dius sempre és mal interpretar. Des d'una posició de polarització, d'enfrontament. És a dir, ja no arribem al punt en què no podem parlar perquè no sabem, ja, una, parlar adequadament, i l'altra, poder escoltar des d'una sensibilitat o des d'una amplitud de mires un poc més ampla, de dir, bueno, pues esta persona ha dit això, però no tenia la intenció esta.
Pues ahí es on arribem a... Per exemple, m'han dit, és que tu no empatises en este, en esta situació. I ara resulta que empatitzar, la paraula empatitzar, que ara està molt de moda, és igual que la paraula caritat.
Sí, empatitzar, n'hi ha un matís diferent. Empatitzar és sentir-me en la pell d'un altre. Però no sóc l'altre. I això és un error que també. I sembla que empatitzar significa ser
posar-te
com tu.
En el lloc d'aquesta persona.
Posar-te en el lloc, però sí. No ser l'altra persona. Jo no sóc l'altra persona. És a dir, jo tinc... N'hi ha una distància entre jo i tu.
Entonces, quan entraria la paraula caritat?
La caritat.
És a dir...
Quan tu a aquesta persona no sols sintonises en la seva situació, però tu eres més que aquesta persona. El que està dit l'àvia no ajuda a una... Si dos estem enfogant-nos, jo no li ajuda a l'altre a traure. El que m'ajuda a eixir de l'àvia és el que està fora.
Sí.
Encara que sent la necessitat i sent l'urgència de que jo estic en perill, no? I això és el que pot salvar, no el que està enfogant-se amb mi. Això no és empatitzar. Empatitzar significa que jo, connectant bé en la teua necessitat i sentint la teua urgència, el tira una mà des de fora, no des de dins. Aleshores, pues, la caritat seria un... El que tu vols dir és solidaritat. Caritat és quan aquesta solidaritat o aquest amor o aquesta sintonia amb les altres persones ho fas no des del meu amor, sinó des de l'amor de Déu que a través de mi arriba a ell. Entonces és quan podem parlar de caritat en el sentit estricte de la paraula.
Pues m'ha vingut molt bé connectar aquestes dues paraules perquè jo m'havia saltat la paraula solidaritat, arribar a tindre aquesta caritat pa sentir lo que és l'amor de Déu.
Sí, la caritat és quan l'amor que jo tinc per les altres persones és vehicle de l'amor de Déu. Faig que Déu estime a través del meu amor. I l'altra persona se sent estimat no sols per mi, sinó per aquell que és la font de tot amor.
Ahí és quan realment som un tot.
Som un tot. En aquest moment és quan Déu, que és amor, estima a l'altre a través de l'amor humà. És a dir, el cor del ser humà no satisfà només amb l'amor de Déu, sinó necessita també l'amor humà. I l'amor humà és el mig o el vehicle per el que l'amor de Déu arriba a les persones. Uno se sent estimat pel teu home, per la teua dona, pels teus amics, però quan tu no percibis que en aquest amor està estimant Déu, és quan podem parlar realment de caritat.
Me feia falta, Pare Àngel, esta aclaració sobre l'empatitzar, perquè clar, ara en esta nova era, perquè a més estem bombardejats, a mi m'ofereixen curs, a més jo sóc molt curiosa i m'agrada molt anar a per els listos estos que te diuen que tu tens que, això, guiar-te per tu mateixa perquè tu eres ixe Déu i tu eres, eres capaç de materialitzar allò que penses.
En el fons és construir la teua Babel per arribar a voler ser com a Déu. Aquells volien construir una torre que arribara a Déu, no? I que volien arribar a Déu, no? En el fons, arribar a Déu creant-te tu, que, creent que tu eres Déu, no és més que llevar a un Déu i posar-te un altre, el teu.
Pare Àngel, la ciència i Déu és el mateix?
No, com que la ciència i Déu és el mateix? La ciència és un instrument humà, una realitat humana, no? I Déu és el que està més allà de tot el saber, de tota ciència, no? I que a través de la ciència, com a través de l'art, com a través de l'espiritualitat, doncs arribem a ell, però la ciència no té res que veure, diríem, és una realitat humana, és una mediació humana, la ciència, com l'art, no? Són mediacions humanes que han servit a les persones per a poder arribar a Déu. Alguns, altres no, perquè Déu mai s'imposa. N'hi ha científics creients i n'hi ha científics no creients. La ciència ni els ha portat a Déu ni els ha allunyat de Déu, sinó que a través de la ciència, com un mig, han pogut descobrir-lo o no, en últim terme, la decisió humana.
Recordem a la gent l'acte, que jo estaria tot el matí així, ara parlaré amb vostè. Quan viurem este acte de l'Espíritu d'Assís del 2025?
Demà divendres, dia 24, en l'església dels franciscans, parròquia de Sant Francesc, no? A les 7 de la vespre. Bueno, pues, tornarem a trobar-nos i de fet, pues, bueno, pues, ja n'hi ha una relació. Des del moment que n'hi ha una relació, ja no pot haver confrontació.
Sap que l'any passat mos vam intercanviar paraigües tots?
Sí, perquè...
Perquè caia una aigua.
Així va ploure i allí van traure tots els paraigües que n'hi havien.
Claro, a més no podíem... Allò jo dic, veu, jo, mire, què vol que li diga? Jo, en aquest moment, Déu va dir, si té que caure aigua perquè aquesta gent no tinga més remei que parlar entre ells.
I parlar entre ells.
I estàvem tots a l'eixida i, a més, estàvem tots buscant-nos paraigües a tots, inclús en paraules de xiquets.
Sí, sí, per jo vaig tirar mà de lo que n'hi havia ahir, dels paraules que es dicen en l'església, pues, mira, de xiquet, de major, ho vas buidar allí, el paraviero.
Però va ser tan curiós que, claro, teníem que buscar paraules patos per poder eixir tots i per no banyar-nos, perquè estava caent, però una d'aixes grosses, que no mos deixa asomar-nos perquè era una cortina d'aigua. I, claro, estàvem parlant pues, en els de la mesquita, en els de... tots dient-nos això, tots dient, bueno, pues, tu este paraules, jo em porte dos, tu em vas en tres, i tots ja en aquest moment érem iguals, per lo que anava a eixir fora. I en el moment en què ja tenim tot el món paraules, vam eixir i no plovia.
Ja, pues... Va ser una manera de retindre-nos i donar peu a que després n'hi haguera una conversa. Un
això encontre. Diuen que és, dirien, això és un guinyo de l'univers?
Bueno, interpreta-lo com tu, guinyo de Déu, o de l'univers, o de l'energia còsmica, en el fons.
Pare Àngel, va passar.
Sí?
Jo vaig ser testic, Per tant, te poden passar coses com estes, per exemple.
Sí, és a dir, una persona pot veure la seva vida des de lo purament fàctic dels fets, o uno pot veure signes de Déu, o d'estos que diuen del cosmos o de l'energia, però en últim terme d'algo més gran en les realitats quotidianes. No? Nosaltres busquem a Déu, però sabem que Déu mos manifesta d'una manera pues, clara, però sempre servís per a la persona.
Sempre.
Sempre servís per a la persona i no puc dir Déu va fer un miracle, no? Escolta, va ploure i mos va pillar allí, no? Però no pot veure, pues, com tu estàs veient, tenir-se, parar-nos, no hi ser, claro. i donar-nos peu a parlar, pues, una manera de dir, bueno, pues mira, allò ha servit per a trobar-nos i parlar, que si no s'haguem entrat i haver missit cada un per la porta.
Ah, sí, pues això va passar. O sigui, això és un testimoni que puc donar jo a la gent, sí, és a dir, sí. A mi em va passar. Pare Àngel, pues això, jo un guany podré assistir, però bueno, cada un té les seues circumstàncies, no? Diu que l'home propone i Dios dispone.
Dios dispone.
Pues, és bueno, cert?
Sí, 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 sí. És a dir, no tot està en les nostres mans, ni tot està en la nostra voluntat.
Pues per Àngel, un plaer tindre-la així, hasta
la
pròxima.
Molt bé, pues ara, fins a la pròxima. Gràcies.
Bendito seas, mi Señor, por nuestro hermano fuego. Él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor. Bendito seas, mi Señor, por la hermana madre tierra, produce frutos, flores y hierba, nos sostiene y nos lleva. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte, de la que nadie puede escapar, alabar y bendecir. Bendito seas, mi Señor, por la hermana amistad, la cual es muy necesaria para el corazón del hombre. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria.